mort i unes 2.700 han resultat ferides a un fort terratrèmol de magnitud 6 que ha sacsejat l'est de l'Afganistan aquesta matinada. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. És tot de moment. Més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dilluns 1 de setembre. Avui començam la temporada regular del programa. Ens fa molta il·lusió començar el mes de setembre, que té aquest regust d'inici de cicle, d'alguna manera. I estem desitjant acompanyar-vos i explicar-vos tot allò que passi a les Pitiüses, històries petites, grosses, humanes, i també l'actualitat política amb els debats setmanals. I també, evidentment, l'actualitat de Formentera, com és el cas del dia d'avui, en què connectarem amb el nostre company, en Pepo Rubio, de Ràdio Illa, perquè ens expliqui tot allò que ha estat notícia a la Pitiüsa del Sud en els últims dies. I abans, avui, tindrem la nostra tertúlia d'actualitat. Posarem tot allò que ha estat notícia en comú amb tres analistes de luxe que ara mateix saludarem. I per tot això i per molt més, ja tenim amb naltros aquí al programa el nostre company, el periodista Javi Riera. Molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12:06, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I tot i que començàvem, Javi, amb aquest to alegre, perquè començàvem temporada, ara ens hem de posar seriosos perquè realment el podríem qualificar de tràgic aquest cap de setmana a les carreteres d'Eivissa. Han estat 3 els motoristes morts en menys de 10 hores en 2 accidents de trànsit diferents.
Els 2 accidents mortals s'han produït gairebé en el mateix punt de la carretera de Santa Eulària, a pocs metres de distància. El darrer va tenir lloc la matinada del diumenge. Segons la Guàrdia Civil, el sinistre es va produir per un xoc frontal entre un cotxe i una moto, en què viatjaven un home de 26 anys i una dona de 30. Tots dos han mort, el conductor del cotxe està estable i roman en observació a l'Hospital de Can Mises. D'altra banda, l'home que va xocar dissabte amb un motorista que també va morir continua a l'UCI de Can Mises en estat crític.
I doncs estarem pendents de l'evolució d'aquestes persones que encara estan ingressades. I per altra banda, hem de parlar d'una embarcació que ha estat interceptada amb migrants a Formentera aquesta matinada a la costa d'Escopina.
En total són 24 persones d'origen subsaharià, 2 d'ells d'origen asiàtic. Amb aquesta darrera arribada sumen 54 les persones migrants arribades a Formentera aquest cap de setmana. Foren interceptats una dotzena prop de S'Estofador i a la tarda va ser interceptat un segon grup de 8 persones, també d'origen magrebí, en aquest cas a Espujols. Amb aquesta nova arribada de migrants ja són més de 4.867 els arribats a l'arxipèlag.
I més notícies, Javi, perquè el curs escolar s'inicia amb la creació de 252 places més per alumnes d'escoletes de 0 a 3 anys. Tot i aquest increment, no es cobreix, però, la demanda a l'illa d'Eivissa.
El govern ja ha anunciat que es contractarà 20 professionals per gestionar les 3 noves escoletes que obriran. Tots els centres, el de Sant Rafel, el de Santa Eulària i el de Sant Carles, han estat construïts per ajuntaments amb fons europeus, però tindran personal docent contractat directament per la Conselleria d'Educació. Segons recull l'OMLOE, les escoletes han de ser educatives i no assistencials, per això el govern n'ha d'assumir la gestió. El govern ja ha dotat el personal i està pendent d'assignació. És Antoni Vera, conseller d'Educació.
A Santa Eulàlia, que és la més gran, seran 9 persones, 9 tècnics d'educació infantil, a més dels docents, de 2 docents, de 2 mestres. A Sant Carles de Peralta són també 6 tècnics d'educació infantil, a més de 2 mestres. I a Sant Rafel serien 5 places de tècnic d'educació infantil més un mestre.
El govern estima que, a l'espera dels darrers retocs, s'obriran les portes el dia d'inici del curs escolar, el 10 de setembre.
Aquestes escoletes s'obriran en l'inici de curs, que és dia 10 de setembre. Estan acabant les obres, estan totes finalitzades, ara en aquests pròxims dies ja només falta el muntatge del mobiliari.
Les noves places d'alumnat de 0 a 3 anys, en total 252, responen a l'increment de la demanda derivat de la gratuïtat del primer cicle d'educació infantil, tot i no estar coberta en la seva totalitat.
Encara hi ha demanda, mos manca crear més places, nosaltres ajudarem en els ajuntaments a crear més places i a més nosaltres en crearem també en els centres d'educació infantil i primària. Aquesta és una de ses, dels objectius.
I més notícies relacionades també amb educació, perquè una dotzena de docents de les Pitiüses han trobat allotjament a través del programa impulsat pel govern que posa en contacte propietaris d'habitatges amb el professorat que està buscant un lloc on viure.
Avui els docents d'arreu de les Illes donen el tret de sortida al curs escolar. Els de les Pitiüses ho fan un any més amb la càrrega d'haver de trobar un habitatge en plena temporada turística. Una dotzena n'han aconseguit gràcies al programa impulsat pel govern que connecta llogaters i docents que busquen casa. Antoni Vera, que és conseller d'Educació i Universitats.
30 propietaris que varen acabar el procediment d'oferta d'habitatges i en el final prop d'una dotzena d'educadors han pogut accedir a aquests habitatges.
La declaració de places de difícil i molt difícil cobertura per als docents de les Pitiüses suposa, a més, un increment salarial que vol ajudar a contrarrestar els elevats preus dels lloguers.
Els docents de Formentera, aquest curs que hem acabat, el 24-25, varen començar a rebre un complement i també, molt important, que tots els docents d'Eivissa i de Menorca començaran a cobrar un complement de difícil cobertura, no solucionant, però intentant pal·liar la problemàtica d'habitatge.
Una mesura, però, que els sindicats consideren que ha acabat sent contraproduent. Mario Levis és el secretari general de Comissions Obreres d'Ensenyament.
La gent d'Eivissa i Formentera sap que el professorat rebrà aquest tipus de complement i això fa que pugen una mica els preus dels lloguers.
El govern ha avançat que pròximament presentarà noves mesures per fer front a aquesta problemàtica.
I deu deixar-me aquí, Javi, pel que fa a la repassada de l'actualitat. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins després. Són les 12:11. Nosaltres ara fem una pausa per la publicitat. 2 minutets i anem agafant posicions aquí a l'estudi per començar de seguida la primera tertúlia d'actualitat d'aquesta temporada. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és... patrimoni.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació... pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
En tornar de l'estiu, per preparar el nou curs, n'hi ha que han crescut i necessiten una talla més, o arreglar els doblecs. D'altres no han canviat gaire i poden seguir com abans. Sigui com sigui, tots tornen amb il·lusió.
Avui, doncs, acabem aquesta segona hora.
Bon dia i benvinguts al dia 9.
Benvingudes, benvinguts, què tal?
IB3 Ràdio és un reflexe de la societat. Per això, alguns programes han crescut en dies d'emissió. D'altres han augmentat d'hores. Una bona part s'ha mantingut. D'altres, sense gaire canvis.
Bon vespre, Olears.
Hola a tots.
I tots amb il·lusió renovada per oferir-te els millors continguts.
Agrair-te que sintonitzis aquest punt del dial.
Coneix la nova programació de la ràdio pública. Escolta IB3 Ràdio per FM, a la web, a l'app i sempre que vulguis amb el servei a la carta.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. M'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar.
Una bona paretsa que pot durar.
Quantes jubiles de cosier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja t'he preguntat el millor, ara ja està.
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
en comú.
Minuts, mare meua, com m'ha vengut aquí les analistes de l'actualitat de revolucionades en aquest inici de curs, eh? 12 i 14 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, eh? Com cada dilluns, també en aquesta nova temporada, començam la setmana posant l'actualitat en comú, i tinc els privilegis, honor i orgull de saludar avui a un trident d'analistes meravellós que ens ajudarà a aprofundir una mica més en molts dels assumptes que han passat en els últims dies aquí a les Pitiuses. Tenim a la filòloga, escriptora i exdiputada al Parlament de les Illes Balears, Esperança Marí, molt bon dia.
Molt bon dia i salut.
Tenim a la doctora en Ciències Biològiques, Antònia Maria Siré, molt bon dia.
Bon dia.
I també al membre de la plataforma Amics de l'Aigua, Paco Planells, molt bon dia.
Bon dia.
Primer dia a la tertúlia.
Prenc tot el que ve.
I tant, segur que sí, segur que sí. Espero que siguis primer de molts. Jo espero que també les teves companyes t'ajudin a sentir-te a gust, perquè avui és el primer tema que volia posar damunt la taula. De fet, la setmana passada, que hi éreu les dues, Esperança i Antònia Maria, vam dedicar la tertúlia d'actualitat a parlar exclusivament de l'aigua. Uh-huh. És un tema que no volem deixar de comentar, i també tenim la notícia de la que es van fer ressò els nostres companys de serveis informatius, a la que van participar per fer aquesta informació tant en Paco com en Joan. Així que començant parlant avui d'aigua, amb aquesta sequera que tenim en els pous d'Eivissa i que fa perillar el subministrament d'aigua a les cases que es troben en aquesta zona zones rurals i que no estan connectades a una xarxa de sanejament. Començarem avui amb en Paco per parlar d'aquest assumpte. Endavant.
Bon dia. Bueno, el tema està que, sabut de tots, és que hi ha poca aigua a Eivissa. Mm. S'està extraient aigua en unes quantitats massa grosses i molta de gent s'està quedant sense aigua. S'està quedant sense aigua perquè o no tenen a prou profunditat per arribar a bomba, o allà on hi ha han arribat en estope, pues, no poden arribar més bomba i no tenen aigua. El nivell ha baixat bastant. Uh-huh. I per això és que, bueno, vàrem posar en marxa la plataforma queja d'amics, l'any passat vàrem recollir 6.000 i pico de firmes, els polítics, en principi, durant molts d'anys no havien vengut aquí per res a interessar-se pel problema aquest, i a raïs d'aquesta recollida de firmes, pues, bueno, s'ha activat tot, se'n parla en ràdio, en premsa, en televisió, i els interessats estan contents en principi de que els polítics s'hagin començat a interessar pel problema. Uh-huh. El problema és seriós.
Exacte. De fet, ho hem comentat aquí moltes vegades en temps de tertúlia, Esperança, Antònia Maria,
sí.
Ens preocupa i ens ocupa. Però, clar, les solucions a les nostres mans, a les meues, des de luego, no hi són tant de bo.
És que, a veure, hem d'entendre que els aqüífers d'Eivissa, que és un aqüífer tancat dins de la nostra illa, ha de subministrar a tots els que extreuen aigua d'aquests aqüífers. És a dir, per posar un símil, és com, heu vist aquestes cerveses que les serveixen en sis paetes i que tothom xupa del mateix bol o balde o com sigui? Clar, si n'hi ha un que xupa més que els altres, doncs es beu molt més i els altres queden secs i no beuen. I doncs, això és el que passa en l'aqüífer o els aqüífers d'Eivissa. Tots els pous xupen aigua d'allí mateix. Això vol dir que si n'hi ha un que té una bomba més potent que els vesins es queden sense aigua, i els que té la bomba més potent és el que s'emporta tota l'aigua cap a casa seva. I el que hem vist és que en els darrers anys augmenta considerablement l'extracció d'aigua dels aqüífers, però no perquè vagi a l'agricultura, que és el que tindria que ser, sinó perquè se'n va directament a usos residencials de lo que avui en dia en deim el turisme rural o de lo que són els hotels que hi ha dispersos per les escales lluny dels nuclis allà on hi pot haver-hi aigua de conducció. Mm. Aquest és el problema, que s'està exhaurint els aqüífers degut a les residències de turisme rural.
Exacte. Esperança, Mari.
Jo res, felicitar primer aquesta iniciativa d'Amics d'Eivissa. La veritat que us felicito perquè és cert que qualsevol iniciativa que ajudi a parlar i a posar aquest tema damunt la taula, per jo té tot el meu suport, perquè és cert que el tema és molt greu. Per tant, el diagnòstic, jo mirant una mica això que comentaven la gent d'Amics de l'Aigua, com també altres notícies que han sortit, òbviament sortien les xifres de que Eivissa, i si no, en Antònia Maria en rectificarà, teníem documentats 16 grans aqüífers, dels quals diuen que només en queden 3 i que aquests 3 entraran pronta en estat crític. Per tant, vol dir que exactament ens estem quedant sense aigua. Això s'hauria de posar en vermell i amb 1000 exclamacions dins el cap de tothom, però no sé si s'hi té. Després, l'altra xifra que també et poses pels de punta és que des de la mateixa, diríem, oficines de recursos hídrics, et diuen que estem superant l'ús d'aigua que ells havien previst pel 2027. D'extracció de pous. Per tant, és a dir, ara ja, no sé si deia que traiem 2 hectòmetres més d'aigua per ús, diríem, fora aigua, diríem, de xarxa dessalada, de aquells havíem previst pel 27. Si tenim aquestes 2 dades i a més afegim que tenim dels pous, d'aquests ús que xuclen, d'aquests pocs aqüífers que ja ens queden, com per exemple, i sé que llavors en poc ens ho acabarà d'explicar, i que per exemple donen abast a tota la zona de Sant Miquel, és a dir, tots els hotels de Sant Miquel estan veient, els 2 grans hotels de Sant Miquel estan veient, de les 2 grans perforades que van directe en un dels pocs aqüífers importants que queden a Eivissa. Per tant, això és una vergonya immensa. Aquestes 2 perforades, aquests 2 pous, haurien d'estar clausurats faria temps. I posar-los, mira, no ho sé, en poc com està fent senyals. Jo si encara els hi faria llogar una dessaladora i que s'apanyassin. El que no poden ser és seguir utilitzant aigua d'aquests aqüífers en la situació en què estem. Ho dic perquè... I em deixeu que posi un exemple, perquè aquest dia també estava entrevistant gent de la zona de Buscastell i em comentaven, primer, que el broll de Buscastell ja fa un parell d'anys que no raja. Raja per la sequera, perquè no hi ha aigua, però també raja perquè s'ha fet una perforada allí de vora. Des de que es va fer aquesta perforada, que jo he anat a veure-ho, i mirat sa casa, i l'únic que us puc dir és que totes les matrícules no són de per aquí, ses cotxes en ses matrícules. Per tant, des d'aquí aquesta perforada, es broll de Buscastell no funciona. Qui va autoritzar aquesta perforada? Això és una gran responsabilitat, també. Al costat hi ha una casa de gent d'Eivissa que es dedica a l'agricultura, i perdoneu, hi ha cap. Gent que venen a la cooperativa de Sant Antoni, gent que van al mercat allí de productes agrícoles ecològics allí de Can Tixador, també de Buscastell, i que venen. Aquesta gent s'estan quedant sense aigua mentre a pocs metres de casa seva una mansió espectacular ha fet 2 perforades. Ha fet pistes de tennis, això sí, ha tingut la delicadesa de convidar tota la gent del voltant a anar a fer un beure per inaugurar-les.
Pago Planells.
Bueno, a veure, el que he dit d'Esperança està molt bé, però les 2 perforades de Sant Miquel no és una cosa nova. Fa 40 anys que estan arribant aigua a les portes de Sant Miquel.
I de pitjor?
Bueno, a veure, aquí el que passa és que hi ha hagut una desídia, una deixadesa, un abandono total per part de l'administració pública. Aquí el que puc dir jo ara és que l'altre dia en la reunió que vam tenir el senyor Calafat, el divendres, m'ho va estar exposant que segons recursos hídrics a Eivissa hi havia excedent d'aigua en el darrer pla hidrològic que hi va haver. O sigui, aquí allà...
Aprova-te una miqueta més en el micro. Paco.
Aigua salada serà, perquè aigua dolça no crec que hi hagi excedent.
No, però això és el pla hidrològic que hi havia, el darrer pla hidrològic que hi ha hagut. A fi de que
de quin any deu ser això?
Bueno, hasta enguany, que enguany encara sobrava aigua. Perquè
no entenc
res. El pla hidrològic que
papers humits tenen.
El pla hidrològic que es presentarà en breu contempla des de l'any 2028 a 2033, dels quals han omplit 1.594 folios per tot Balears, quan s'hauria de fer un pla hidrològic per només per Illa d'Eivissa, i aquí sabríem de que anàvem.
Clar. Per començar... Formentera, vull dir, cada...
Eivissa i Formentera,
i cadascú,
sí, pal per Eivissa
seu.
I Formentera. Sí. Pal per Eivissa i Formentera. A partir d'aquí, doncs, bueno, si aquí hi ha un pla hidrològic que diuen que sobre aigua, doncs igual la gent s'ho ha cregut que sobre aigua, però els pagesos i la gent que viu al camp no s'ho ha cregut. A Salvatge d'en Bossa tenen una desaladora, a Salvatge de Matut tenen una desaladora, hi ha hotels d'Eivissa que tenen desaladores. Aquí el problema ve després de que aquesta aigua no es pot recuperar.
Correcte,
per dur...
Correcte, perquè sí, augmenta la salinitat de tota la xarxa.
Exactament.
Sí, això
exactament.
Ja hem parlat moltes
hi
vegades.
Hi ha moltes coses que parlar que en un programa
sí,
ni en
no,
deu...
No dona, no dona.
No dona. Però bueno, ara, la setmana que ve, es posarà en exposició pública el pla hidrològic. Entonces, en el moment que s'exposi, daran opció a que hi hagi aportacions de gent que pugui aportar, ja ho faria blanc, ja ho faria negre, ja ho faria color de rosa. Perquè en el moment que s'han presentat al·legacions ja no es pot tocar, és inamovible. Pel qual el govern balear es posarà en el Consell Supòs, o en algun moment, no sé on, perquè se puguen fer aportacions, idees en aquest pla hidrològic nou. Hi ha molt que parlar d'aigua, molt, 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 però, bueno, depenem sempre de Mallorca. Per què no es passen les tres franges d'Eivissa? Dotades de personal, de prou quantitat econòmica, per què no es passen? Doncs, pues, no ho sé, no ho sé.
Antònia Maria m'havia demanat la paraula,
no, no,
i llavors
no,
Esperança.
No, pot venga, parlar... Llavors.
Meravellós, Esperança Marí i Antònia Maria Siré.
Bueno, estic contenta saber-ho que jo ja em pensava que estava en exposició pública, però està bé si hi posarà pronta, per tant espero que puguem entre tots fer al·legacions i que aquestes com a mínim estiguin present. De tota manera, jo crec que el tema és tan greu que crec que no s'hauria d'agafar de qualsevol manera, sinó que fes l'estudi d'una manera molt seriosa, perquè jo no sé d'on treuen aquesta idea de que a Eivissa hi ha aigua. Perquè l'aigua salada sí, perquè s'han carregat, si tu et carregues amb una perforada les capes freàtiques, òbviament que en treus d'aigua, pots treure tota l'aigua de la mà i més. Per tant, clar que hi ha aigua, però és aigua salada. I l'únic que estàs fent, estàs salinitzant la terra. Una terra salinitzada tarda segles a poder-se tornar a reutilitzar per l'agricultura. Per tant, és un desastre darrere l'altre. I voldria afegir una cosa. Jo crec que, i allò focalitzant sempre el problema, si es segueix autoritzant la construcció en rústic, si es segueix autoritzant que cada vegada hi hagi més vivendes d'ús residencial i turístic en rústic, si es segueixen autoritzant més o més construcció al voltant de les ciutats com està previst, no hi haurà aquí aigua, ni jo crec ja ni aigua de la mà de salada per fer front a tots els problemes.
Antònia Maria.
Sí, jo volia puntualitzar dues coses. Una, que crec que encara hi ha un mite pensant que els aqüífers d'Eivissa poden estar connectats d'alguna manera amb aqüífers de fora de Silla, bé de la península o inclús de Mallorca. Això és una de les barbaritats més grosses que hi pot haver-hi en geologia. Els aqüífers d'Eivissa només poden estar connectats en el que és la pròpia illa d'Eivissa, o bé poden abocar a la mà, que hi ha aqüífers d'Eivissa que aboquen a la mà, clar que sí, com per tot arreu. Perquè resulta que Eivissa pues, té falles tectòniques en el seu alrededor que impedeix que hi pugui haver-hi aquestes connexions més o menys fantàstiques. Per tant, que des de Mallorca tinguen que controlar els aqüífers d'Eivissa pensant que és una continuïtat, és un dels absurds d'inici, és un dels errors d'inici més grossos que hi ha per poder solucionar aquest problema. Bé, una altra cosa que també s'ha d'aclarir és de qui és l'aigua que hi ha a l'aqüífer, perquè no és del dueny o del territori que hi ha dalt l'aqüífer. És a dir, tu tens una finca i l'aigua que hi ha baix d'aquesta finca de sempre a Eivissa s'ha considerat que era del dueny o de la finca, però no és veritat. Segons la llei de mines de l'estat espanyol, tot el que hi ha en el subsol és de titularitat pública. És a dir, hi ha concessions per poder treure aigua, però tu no ets dueño d'aquesta aigua. Per tant, el que tenim a Eivissa és un problema d'una mala gestió que ve de temps ancestral, de que no sabem quins són els pous legals i els pous il·legals. De fet, jo tinc la sospita de que totes les cases que hi ha en territori rústic, i que estan augmentant cada vegada més, no estan connectades a la xarxa, Per tant, d'on treuen aigua? Aquí els números no quadren. Quina quantitat de gent que diuen rústic i que no té connexió a la xarxa i en canvi té aigua a casa seva cada dia? Aquí els números no quadren. Això vol dir que abans de fer un pla hidrològic per saber si hi ha o no hi ha aigua, que és una barbaritat dir que ens sobra aigua, tindríem que saber quanta aigua il·legal s'està extraient d'aquests aqüífers.
Fem una última ronda per parlar d'aquesta qüestió, que estem sobrepassant i hi ha altres dues qüestions que crec que no són tan importants, però també les volia comentar. Paco, endavant.
Bueno, a veure, l'aigua és de l'Estat, l'aigua no és del titular del terreno, això està clar. Vull dir també que pous legals, que avui en dia no estan a CDIP, no estan contemplats en CDIP, estan, molts d'ells estan, sí, legals, però no costa que els tinguin avui en dia controlats. Jo en conec d'un que està servint aigua a un ràdio de 2 quilòmetres des d'allà on està situat el pou, 2 quilòmetres de ràdio, nota que el radiador, però oest i sur, fa molts d'anys. Titularitat d'un estranger, que aquell estranger supos que ja deu ser mort, i ara és titularitat d'una persona llisenca. Dit això, vull dir que com aquest pou que conec, ni té que haver-hi molts altres, perquè vas a buscar pebrassos i vos trobaries per dins boscos, vos trobaries per camins, vos trobaries per tot. O sigui, nosaltres no pretenem que s'hi enqui dins sense aigua. L'aigua té que tenir tothom, tothom té dret a tenir-la, però ordenat, qualificat, no aquest desmadre que hi ha, aquest desbarre, que tothom fa el que li dona la gana, i aquí, durant molts d'anys, ningú ho ha controlat. Sabem que hi ha hagut un senyor que controlava, per part del govern balear, que controlava només les perforades que es feien. Quan veien una torre, aquest senyor anava i els demanava els papers, si era legal o no. Però mai en la vida s'ha controlat qui és legal, qui és il·legal, quin caudal treus, quin caudal deixes de treure, això no s'ha controlat mai. I a partir d'ara, doncs, jo crec que el govern balear ha oferit uns 1.000 comptadors digitals per controlar els grans consumidors, i nosaltres, en principi, havíem pensat inicialment que els grans consumidors eren els camions, que és el que es veu, el que la gent veu pel camp, passant per les carreteres. I els camions és un consum mínim. El consum màxim se'n va per tuberies, a la dreta i a l'esquerra, nord-sur de l'illa d'Eivissa. I, bueno, jo crec que ha arribat el moment de que se'n comenci a parlar, no, que se'n segueix parlant molts d'anys, o molts anys, no, encara se'n anirà parlant. S'està parlant d'una quarta desaladora a la qual està proposant-se que es treguen, que puga desalar 3,8 hectòmetres cúbics. Jo penso que 3 hectòmetres cúbics és molt poquet. S'hauria de fer de 10, perquè tot creix la construcció, creixen els fills, els nets, la gent en el camp segueix creixent, segueix havent-hi més habitants, i jo penso que la desaladora, si arriba a fer aquesta quarta desaladora, pues s'hauria de fer com a mínim de 10 hectòmetres. I, bueno, la veritat és que, no sé, és que jo no sé què dir-hi més hi ha en lo de l'aigua, perquè n'hem parlat molt durant un any d'aigua. I jo dic que agraeix molt en el govern balear la participació i l'interès que s'ha pres, i, bueno, espero que segueixin amb aquesta línia.
Uh-huh. Antònia Maria Siré.
Sí, jo he de dissentir sobre la quarta desaladora. Crec que és un gran error i que seria posar-se l'argolla en el coll en el futur d'Eivissa. I explicaré una mica per què. Quan hi ha disponibilitat d'aigua dolça, el consum d'aigua dolça sempre augmenta i sempre va creixent. Mai en hi ha prou. Això és com tenir els ingressos a final de mes. Mai en tenim prou. I, per tant, quanta més disponibilitat d'aigua hi hagi, més consum d'aigua dolça hi haurà. El que s'ha de fer és controlar la població que viu a damunt de l'illa d'Eivissa, posar-li fre a la quantitat de persones que en un moment determinat estan damunt de l'illa d'Eivissa i posar-li també un tope en els usos que es fa d'aquesta aigua. L'única desaladora que jo crec que es podria posar a l'illa d'Eivissa seria una que pogués fer que l'aigua regenerada deixi de tenir la salinitat que té. És a dir, l'aigua regenerada l'hem de poder utilitzar altra vegada per regar, en que siga per regar els boscos, per regar els camps, per dur-la en els torrents i, evidentment, aquesta aigua és molt bona per poder regar tot tipus de cultius, perquè el problema de l'aigua regenerada que la tiram a la mà, jo crec que és el despilfarro de la riquesa més gros que té l'illa d'Eivissa. I només té dos punts pels quals no es pot utilitzar aquesta aigua. Una, les desaladores privades dels hotels. A veure per què, després de tants anys, no s'ha obligat a que la salmorra que generen aquestes desaladores privades se'n vagi cap a la mà o amb una canalització diferent del que és la canalització de les aigües residuals que van a depuradora. Això és un fallo enorme, és un fallo garrafal. I això és el que no podem consentir.
Jo amb això penso que en Antònia Maria té molta raó. I ho dic en el sentit de que a veure si amb aquestes al·legacions que es faran fossin capaços de fer unes prioritzacions. Perquè si no fem unes prioritzacions tenint en compte que els recursos són limitats i que som tan àsens, i ho dic així de clar, de que tinguem una taxa turística, som incapaços de pujar-la i que això ens ajudaria a fer front a aquests desastres que nosaltres mateixos hem creat, per tant, quines prioritzacions? És cert que tant la depuradora aquí de la Coma com la bassa de la Rota necessiten unes desaladores d'aquestes petites aplicables en aquests llocs, com s'ha fet a Formentera, i que permet que l'aigua com a mínim pugui servir per rec. Per rec, de la manera en què sigui, per jardins, carrers, el que vulguis. Això per jo seria una priorització. La segona, si no es comptabilitzen, no es fa un registre seriós dels pous. I avui en dia, de la mateixa manera que Hisenda o el Catastre pot fer-lo de les cases, no costa res fer-lo també cada casa quins pous té. I mesurar aquests pous per quin ús són, i posar-los uns comptadors i a veure quin ús se'n fa. Perquè no pot ser que un pagès gasti menys aigua que no la villa que té al costat, que en gasta quatre vegades més i que és per ús lúdic. Això seria per jo les dues prioritzacions fonamentals. Control de pous i llavors aquesta sa mare de tot, i si aquí també, no sé si els amics de l'aigua vos hi voleu posar o no, o s'atura la construcció o ho aturam, i si no ho volem aturar d'alguna manera racionalitzar-ho alguna mica, estan perduts, perquè no hi ha prou, no n'hi ha prou de tot per tot.
A veure,
i ja serà
esperança, que està molt bé, però nosaltres ens emportem l'aigua, no en la construcció.
Però tu saps que si seguim construint...
No, però hi ha moltes coses que no hi passam. O sigui, ara, per exemple, set desaladora per desalar el que ja s'ha desalat és una tirada de sous.
Clar que sí,
per exemple, com l'Ajuntament de Vila està tirant els sous en l'aigua de Setis que va a la mà.
Correcte.
Vale? Dit això, jo crec que no tinc que dir res més, ja.
Idò, tenim dos...
S'ha fet molt... i falta fer molt. Com va dir el senyor Calafat, si durant 40 anys no s'ha fet res, no tenim una tecla que puguem espitjar i que vagi endavant.
Sempre s'està dient el mateix. Com que no s'ha fet res, ho tenim tot per fer. Home, per l'amor de Déu.
Ara s'ha fet més que en 40 anys. En un any s'ha fet molt més que en 40 anys. Molt més que en 40 anys.
Jo crec que precisament posar en funcionament la depuradora de Can Misses, encara en tots els seus demèrits, va ser una gran inversió. Començar a fer tota la connexió de les desaladores ha estat una obra que ha costat que les obres s'eternitzen, que som uns inútils també a fer obra pública, però si no s'hagués fet la connexió en les tres desaladores, Déu-n'hi-do també com estiríem. Per tant, sí que s'han anat fent cosetes que no se'n fan a prou pel volum de desastre que nosaltres mateixos mos creem. Això també estic d'acord.
Aquí l'únic que fa falta és que plogui, i si no es traurem els sants a passejar pels carrers a veure si aconseguim que plogui.
I és sant gros també.
Falta. Mireu, és que hi havia altres dues notícies que crec que hauríem de comentar abans d'acabar, que ens queden res, dos minutets, però hem tingut un cap de setmana negre a les carreteres. Justament a una carretera, perquè tots dos accidents s'han produït pràcticament en el mateix lloc. Volia sentir la vostra opinió sobre aquest tema. I també, què us pareix, perquè ja sabeu que sempre posam damunt la taula, i aquesta setmana tenim en Javi Riera fent tasques de producció i no pot aportar, però ja sabeu que ell faria una aportació boníssima en aquesta idea que s'ha acudit de canviar-li el nom en el barri de West End, que es coneix popularment com a West End. No sé si canviant el nom amb una acció de màrqueting es pot canviar tot un model turístic, i potser és el que ens falta, no? Aquí a Eivissa.
Allò una... que sí, canvies el nom, canvies la cosa.
Ah, no ho sé.
No ho sé, no ho crec. Eh?
No crec que funcioni.
No funciona això. I tens una idea molt bona, que la va dir un de les persones que ve a la tertúlia, Antoni.
Antoni Planell,
sí,
un tal Toni.
Sí, que va proposar que li diguéssim es Far West. Jo m'apunto en aquesta idea.
Sí? Vinga, va, i també quan s'obris procés públic d'aportació podem afegir-ho. Paco Planells, digue'm.
A veure, deixem el nom que com té, i en compte de perdre tant de temps com s'està perdent en aquesta cosa que hauria trobat una zanada, que es gasti el temps en empleant altres coses molt necessàries. Perquè canviar el nom en el West End no canvia res. El que sí va canviar va ser una cosa. Quan un alcalde va decidir que el West End el havia de tancar, el centre de festa, cachondeo, droga i demàs, el va llevar del West End, però ho ha escampat per tota la veïna de Sant Antoni. Això és el que es va aconseguir, sí, parlant del West End.
Per això ara li volen dir Far West.
No, claro, deixem-ho estar com està i que es pleguen els sous i els temps, sí, amb arreglar altres coses.
Jo crec que si no es fa una campanya multidimensional, en su sentit de que no només és el nom, sinó que és el que es fa en aquella zona, quines són les activitats que es poden realitzar, quina és la promoció, diguem-ne, cap a l'exterior, el que en podríem dir-ne el relat, canviar el nom no serveix de res. Per més que s'ha intentat moltes vegades canviar el nom de les coses, si les coses segueixen sent el que són, el de canviar el nom és allò de, mirau, ara que he pres a dir penilícula, van i li diuen flim. No m'ho en sortirem de lo que hi ha.
Idò, jo encantada de que torneu quan vulgueu, ja ho sabeu, aquí tots els dilluns posam l'actualitat damunt la taula. Paco, si t'has sentit a gust, torna a volar.
Bueno, encantat, i a més rodejat de tres dones molt guapes. Puc tornar demà mateix.
D'aquí una setmana. Moltíssimes gràcies, Esperança Marí, Antoni Maria Siré, Paco Planells. Un plaer i fins molt aviat. Són les 12 i 40 minuts, nosaltres ara fem una aturada a passar publicitat, 2 minutets i de seguida connectam amb Formentera, amb en Pepo Rubio. Fins ara.
IB3 Ràdio és servei públic.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Viu l'inici de la primera divisió amb els postres.
Con muchísimas ganas de seguir sumando partidos en el club de mi vida.
Con muchas ganas de conocer a la afición, a los compañeros.
Está muy bien hecho un equipo para un delantero como yo.
Torna la competició i tornen les tertúlies, les prèvies, les entrevistes als protagonistes i les reflexions dels postpartits.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Cada migdia, de dilluns a divendres, a la 1.
La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida, dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. Connexió Formentera.
I 42 minuts, ja tornem a ser aquí, estàveu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, avui començam nova temporada i per això ja podem saludar una setmana més al nostre company Pepo Rubio de Ràdio Illa, que una temporada més cada dilluns ens posarà al dia de manera exhaustiva de tot allò que hagi passat a la Pitiusa del Sud. Pepo Rubio, molt bon dia, ara fa pocs dies que havíem parlat, eh? Com estàs?
Molt bon dia, Laura. Doncs contents de tornar a formar part d'aquest fabulós equip d'IB3 al dia aquí a Ses Pitiuses, una temporada més. Una temporada que comença a Formentera, doncs bé, com ha de ser, doncs amb calor, gairebé 30 graus, i per sort bufa un poc aquest vent una mica variable, nord-oest, una mica nord-est també. Déu-n'hi-do, uns 10-15 km hora, que fa que tot plegat doncs estigui bastant refrescant. De fet, jo he vingut amb bicicleta fins a des de Sant Francesc a Sant Ferran, 2 quilòmetres, i la mar de fresquet i bé, no em puc queixar.
Molt bé.
Escolta'm, tenim una agenda d'activitats molt farcida aquests dies, que i mira, volia començar precisament presentant-vos l'activitat de demà. Es tracta de, ja saps, que l'home modern i la dona moderna,
sí,
doncs estem molt doncs amb el cap cot, entre que mirem al terra, perquè a vegades a les zones urbanes costa no funyar un residu de gos,
sí,
fins al tema dels mòbils, que també ens té doncs el clatell ben encongit,
sí,
doncs el que us plantegem avui és mirar cap al cel.
Molt bé.
I ho feia, a més, amb molt bona companyia, amb els amics de l'Associació Astronòmica de Formentera, que demà dimarts, 2 de setembre, han plantejat una observació a l'esfera celeste, en aquest cas a la Mola, al Molí Vell de la Mola, a partir de les 9 del vespre. I tenim amb nosaltres el president de l'Associació Astronòmica de Formentera, ell és l'arquitecte i aficionat a l'astronomia, Jordi Alemany. Molt bon dia, Jordi, benvingut a IB3 al dia.
Hola, molt bon dia, gràcies.
A veure, explica'ns un poc, demà, dimarts, 2 de setembre, què podem veure al cel a partir de les 9 de la nit?
Mira, demà tenim una nit molt xula, perquè tindrem el complet, tindrem tot. Demà tindrem lluna amb una fase creixent que estarà molt maca, o sigui, no arribarà fins a plena, el qual ens permet que la podem veure i fotografiar amb més facilitat i que sigui més espectacular.
Vols dir que quan és plena us enlluerna?
Exacte. Quan és plena, fem lluna plena, és molt maca, però quan no és plena i està creixent, pots veure els relleus, pots veure els cràters, els pots veure amb més volum, i és una lluna ben polida de veure. Després també tindrem espai profund. El no ser lluna plena no és una nit molt lluminosa i ens permet veure objectes que són més distants i més tènues. Galàxies, cúmuls, nebuloses, que aquest any els hem afegit a l'oferta que fem astronòmica aquí a l'illa. I la veritat és que està sent un èxit, ens està agradant molt i la gent ho està gaudint moltíssim. I per últim, ja fa temps que l'estem esperant, a partir de les 10, 10:15, ja tindrem per fi nosaltres el planeta Saturn, que ja comença a treure el cap. Fins ara anava sortint, però sortia molt tard, i ara cada nit va sortint més d'hora, i aquesta vegada ens atrevim a mostrar-lo a partir de les 10, 10:15 de la nit.
I veurem els famosos anells de Saturn?
Veurem els famosos anells de Saturn, tot i que aquest any els veurem molt horitzontals, els veurem no amb el volum que veiem normalment, sinó que els veurem que serà una línia, veurem l'esfera, que és el planeta, i veurem una línia que seran els anells.
Escolta'm, ja que parlem d'això de Saturn, a simple vista es poden veure també per on queda Saturn? I com distingim Saturn de la resta d'elements del cel?
Mira, veuríem Saturn mirant cap a l'est. El Saturn, al igual que el Sol, igual que la Lluna, igual tota la resta de planetes, van pel que es diu el pla de l'eclíptica total, i les constel·lacions zodiacals surten per l'est i es posen per l'oest. A partir de les 10:15 de la nit, 10, 10:15 de la nit, veurem un punt que surt per l'horitzó, a la zona de l'est, veurem que es va aixecant al llarg de la nit, és bastant lluminós, es pot confondre amb una estrella, però vindria a ser una estrella bastant lluminosa, perquè és un planeta petit, no és com Júpiter. Júpiter, quan el veus, dius, ostres, és... o Venus, són planetes molt, molt lluminosos. Saturn és més petit, que Júpiter està més llunyà, però igualment es veu. No veuràs els anells a simple vista, no ho veuràs. Amb uns prismàtics pots arribar a veure que té una petita forma diferent, ovoidal, i amb un telescopi com el nostre, evidentment, veus el planeta, veus els núvols i veus els anells i fins i tot les seves llunes.
Ara entrem a veure quins calatrics, quins instruments porteu d'observació del cel, però a ull nu encara, com diferenciam un planeta d'una estrella? Entenc que una estrella és un sol llunyà, no?
Sí, sí, una estrella és un sol. El sol nostre és una estrella, exacte. Les estrelles normalment tenen una mica de tintinets, que es diu, no? O sigui, sí, pampallugues, fa pampallugues. Els planetes tenen una llum més fixa, perquè al cap i a la fi un planeta no és emissor de llum, sinó que és reflector. O sigui, el que fa un planeta és reflexar la llum que li arriba del Sol. És com un mirall, el mateix que fa la Lluna. Per tant, la llum que ens arriba és fixa. La podríem, diguéssim, diferenciar per això. Les estrelles tenen una mica de pampalluga i els planetes no, tenen una llum fixa.
I ara el que anàvem, com observeu aquests fenòmens? La Lluna, l'espai profund, Saturn i els seus anells, quin tipus d'instrumental utilitzeu?
Depèn de la nit que plantegem i del que vulguem veure. Per exemple, ens diuen, anem a fer lluna, tenim una nit de lluna plena o tenim una nit d'una lluna molt gran o volem fer únicament lluna, aleshores doncs portaríem un telescopi òptic com els que tenim equips doncs, no entraré en tecnicismes, però equips que resolen i que estan molt ben preparats per veure la lluna. Aquests mateixos equips també els podem fer servir per planetes, són equips que tenen el que es diu una distància focal molt alta, o sigui, amplien molt la imatge. Però, en canvi, si volem veure objectes d'espai profund, com t'he comentat abans, els objectes d'espai profund, cúmuls, nebuloses, no és que siguin petits, són objectes molt grans. Una galàxia és enorme, és immensa. El que passa que no la veiem a simple vista, no pel tamany, perquè, per exemple, la galàxia d'Andromeda és tres vegades més, vista des d'aquí, és tres vegades més gran que la lluna plena. El que passa és que brilla molt poc. I els nostres ulls no tenen suficient sensibilitat. Necessitem un telescopi, un equip, que pugui agafar aquesta llum i la pugui convertir en una imatge que nosaltres puguem veure. I aleshores per això fem servir telescopis d'apilament o de stacking, que es diuen, o electrònics. Són equips diferents.
Escolta'm, aquest programa, no, Formentera Mira el Cel, amb el suport del Consell de Formentera, està orientat, doncs bé, a residents de la nostra illa que vulguin gaudir, doncs, d'aquest recurs que tenim al nostre abast, però també molts visitants. De fet, a l'última sessió que vau fer, jo vaig anar-hi amb la meva família a Camp Marroig i va ser un èxit. Vull dir, desenes i desenes de persones residents, però molt de turista. Em va cridar l'atenció comprovar que hi havia tant visitant interessat per això. En aquell cas diria que era observació de la lluna plena.
Sí, exacte. Entenem que aquí la part de promoció turística del Consell va fer molt bona feina, perquè sí que és veritat que vam tenir molta gent. No vam tenir la millor de les nits, vam tenir una mica de núvols, tu hi eres, ho vas veure, vam tenir una miqueta de núvols, sobretot cap al final, però la gran part de la gent que va venir va haver de fer una mica de cua, però va poder gaudir d'una vista de la lluna molt xula.
De fet, que hi penso, Formentera té aquell certificat Starlink. Això, diguem-ne... No ho he dit bé. No, perdó, Starlink és el de l'Elon Musk.
Starlink és l'il·luminat aquell, sí, Starlight. Sí, Formentera té el certificat Starlight ja fa un parell d'anys. S'ha de renovar en breu, però no tindrà problemes perquè Formentera doncs fa activitats i, a més, aquí tenim un cel. El Starlight, bàsicament, el que et ve és et garanteix que tens unes qualitats òptimes de cel adequades per fer activitats d'astroturisme.
Mira, que Anna Laura, des de la redacció d'IB3 al dia, et vol dirigir una pregunta. Tens, Jordi.
Sí. Anna Laura està aquí amb els ulls com si fossin aquí estrelles, perquè m'apassiona l'astronomia, i et volia demanar si... Ara teniu aquest certificat de Starlight, no sé si es pronuncia així exactament, que protegeix o que garanteix que teniu unes condicions per fer aquestes activitats d'astroturisme. M'ha encantat aquest concepte, no sé si és una cosa que s'hauria de promocionar Formentera, i si trobeu que s'haurien de prendre mesures perquè amb el creixement del turisme, de les activitats nocturnes, aquesta protecció de cel nocturn s'hauria de garantir de cara en el futur.
Bé, és la idea del certificat Starlight. El que pretén és, a part de certificar que pots tenir activitats d'astroturisme o d'astronomia adequades, també vol dir que tens una contaminació lumínica baixa. Per exemple, la nostra principal... El font de llum que tenim no és la pròpia illa, sinó és l'illa veïna.
És Eivissa, no?
Clar, vull dir, Formentera en si és una illa que es porta bastant bé en temes d'il·luminació. És una illa que té el tema de pol·lució de llum bastant controlada.
Però som aquí a Eivissa els principals emissors d'aquesta contaminació lumínica, no?
Bé, bueno, hi ha l'aeroport, hi ha molta gent, és un altre tipus, un altre model d'illa. Aleshores, Eivissa, tot i que Eivissa té dos observatoris, o sigui, nosaltres aquest dissabte passat vam estar amb els companys de l'agrupació astronòmica d'Eivissa i vam estar a l'observatori de Cala d'Hort.
Sí.
Vam fer una activitat d'espai profund fantàstica que va anar a estar allí a prop d'Esvedrà i vam fer una activitat d'espai profund fantàstica, vull dir que fins i tot Eivissa també té racons amb molt bon cel.
Clar. I de Pepo, això és tot. Endavant.
Bé, Laura, en tot cas, ja ho veieu, una bona proposta per demà a partir de les 21 hores al Molí Vell de La Mola amb aquests voluntaris i aficionats a l'astronomia de l'Associació Astronòmica de Formentera, disposats a fer aquesta activitat tan xula de contemplar la Lluna, l'espai profund, Saturn i els seus anells. 21 hores al Molí Vell de La Mola. De fet, l'observació de Saturn, com apuntava molt ben Jordi, doncs començarà a partir de les 22 hores, però bé, abans hi haurà molts altres elements dels quals gaudir. Un darrer apunt, Jordi, tu mateix.
Sí. Ah, una cosa que ens agradaria avisar a la gent que vingui, si us plau, que aparquin el vehicle al poble i que vinguin caminant fins al molí, perquè el molí és un espai bastant reduït i si venen amb els vehicles, entre la llum dels vehicles i la pols que s'aixeca, l'activitat acaba sent una miqueta més complicada del que ens agradaria. Per tant, agrairíem que deixessin els vehicles al poble.
Molt estem bé. Parlant de caminar 6 minuts, com a molt, eh? El que és que aquí a Formentera són com el Far West, Laura, ens agrada deixar el cavall
igual,
davant del salón.
Aquí igual, saps? Pepo, per tant, mira, això sí que mos assemblam, eh? Que si no deixes això, el cavall a la porta, pareix que no. Va, 6 minuts, per favor, res.
Jordi Alemany, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
I com sempre fer un petit repàs de l'actualitat de Formentera. Mira, marcada perquè el divendres va faltar José sí. Sardà Jiménez, notari de Formentera. El primer que vam tenir, 1968, va començar a obrir la seva notaria, que va estar activa fins a l'any 1987. Ha tingut oficines doncs, a Sant Francesc, a la Sabina, a Sant Ferran. El Consell de Formentera va doncs, decretar el dol oficial per la jornada del passat dissabte. Com dèiem, doncs aquest jurista ens ha deixat a l'edat de 93 anys, va ser declarat fill adoptiu de Formentera precisament l'any que va abandonar la nostra illa, l'any 1987. Va ser guanyador d'un premi Ramon Llull, també medalla d'or del Consell d'Eivissa i Formentera i, doncs bé, en tot cas, tota una eminència en el coneixement i difusió i investigació del dret civil a les Illes Balears. D'altra banda, pel que fa al fenomen migratori, doncs a les últimes hores s'han registrat 3 arribades, de fet entre ahir i avui. Un as estofador a mitja milla d'aquest varador de pescadors de la Mola, 12 persones d'origen magribí. Després, els pujols, al migdia, tarda, es van detectar 18 persones més ja a terra. I aquest matí, aquesta matinada, abans de les 4 de la matinada, doncs, s'ha detingut a 22 persones més que havien desembarcat a la zona d'Escopinà, és a dir, a la platja de Migjorn. En total, en aquestes dues jornades, doncs, 52 persones més, que fa que ja tinguem doncs, més de 1.550 persones arribades aquest any 2025, cosa que representa un increment del voltant del 27% respecte a les mateixes dates de l'any passat. Parlant d'això, dels rescats al mar, Salvament Marítim ens va explicar l'altre dia, el divendres, a través de José Ramón Crespí, que és el seu cap a les Illes Balears, doncs la cobertura que té ara mateix Formentera, que seria la Salvamar Naos, que recordem té base a Eivissa i cada vegada que hi ha una emergència doncs triga al voltant dels 30-40 minuts en poder arribar, sempre i quan estiguem parlant d'una emergència que passa al nord de Formentera. Si passa a la zona sud, doncs bé, els temps d'espera ja serien més elevats. Tot això ho dic perquè ja sabeu que Formentera ha hagut una demanda des de les institucions públiques, administracions i també des de la societat civil perquè s'estableixi una base de salvament marítim aquí a Formentera. Segons ens va dir el senyor Crespí, això no passaria a ser, diguem-ne, un dels plans a curt termini de salvament marítim. I, doncs bé, haurem de tirar amb aquesta Salvamar Naos, que té la base a Eivissa i doncs, té aquests temps de mobilització entre 30 i 40 minuts. I, a part, hi ha durant els mesos d'estiu fins al 15 de juny, perdó, des del 15 de juny fins al 15 de setembre, hi ha una embarcació de 8 metres semirrígida de la Creu Roja tripulada per voluntaris que opera només a les hores diurnes. I diguem-ne que serviria doncs, aquesta embarcació per fer doncs, per cobrir emergències de poca entitat. És veritat que les últimes setmanes hem tingut a Sospitiuses la guardamar Concepción Arenal,
sí.
Que seria un recurs itinerant i que ara mateix es troba servint a Mallorca. Mm. Ens va dir el senyor Crespí també que si tornava a incrementar l'arribada de persones migrants aquí a Sospitiuses, doncs tornarien a enviar-la cap aquí, o almenys existia aquesta possibilitat. Sobre la possibilitat de que la guardamar Naos, de la guardamar Concepción Arenal, quan torni a Sospitiuses, estigui en base a Formentera, que seria una altra alternativa per tenir un recurs d'emergència ben a prop, diguem-ne, doncs de cara a aquest any ho descartem, però de cara a l'any vinent, si es fa amb prou antelació, doncs es podria arribar a plantejar aquesta possibilitat. Però estem parlant sempre de possibilitats. Amb tot això cal recordar que la mitjana de recursos marítims, d'embarcacions de salvamar a la península, és d'una per cada 50 milles, a Sospitiuses en tenim una per cada 140 milles. Bé.
Molt bé.
Escolta'm, i més coses en cultura. I un dia, còmic i memòria, al penal de Formentera, 1940. És una obra d'una novel·la gràfica, un còmic, que està a punt de publicar-se, segurament sortirà el mes d'octubre, publicat per Oveja Roja, i en el qual intervenen en el guió Vicent Ferrer, escriptor, dramaturg, filòleg, i també el filòleg Carles Torres, amb l'assessorament històric de Toni Ferrer Abarzuza, i el que s'encarrega de les il·lustracions és en Víctor Escandell. És a Eivissenc, sí. Ha treballat en producció d'animació, també en diversos mitjans de comunicació, i ha publicat doncs, nombrosos àlbums de còmic. També. Ara estan activant un Verkami, el trobareu fàcilment només per aquests conceptes, no? Còmic i penal de Formentera, 1940. Uh-huh. Aquest Verkami no és tant per finançar l'obra literària en si, el còmic, que ja pràcticament està enllestit, sinó més aviat per poder promocionar doncs, una sèrie d'exposicions itinerants, xerrades, etc. Així que ja ho veieu, eh? Moltes coses
sí.
Aquests dies a Formentera. Ah, i el divendres se celebra la festa de la Fira de la Mola, no us la perdeu, al Pilar de la Mola, i també durant tot el cap de setmana tenim una sèrie d'activitats, xerrades, tallers al voltant de l'Octubre Trans, que se celebra entre el 5 i el 7 també a Sapanxa, a Sant Ferran. A l'octubre hi haurà més activitats.
Perfecte, i home, quan s'apropi la data, Pepo, en farem un recordatori, això espero.
Molt bé, una abraçada, que vagi bé, Laura.
Mil gràcies, company, en Pepo Rubio de Radio Illa, que cada setmana, una temporada més, ens actualitza sobre tot allò que passa a Formentera. I res, ens queden 2 minutets, així que ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Ooh, you're a holiday. Idò, 12:58, avui ens toca repassar l'agenda cultural del dia. Javi Riera, molt bon dia de nou.
Molt bon dia.
I començam amb una nova edició de l'Eivissa Jazz, que comença avui mateix.
Sí, en la jornada d'avui tindrem a la jove Big Band C de Jazz, formada per un grup de 23 músics que interpretaran estàndards de jazz amb arranjaments de funky, rock, jazz latino i bandes sonores. A partir de les 9 de la nit, a Vara de Rei, i el festival, recordem que ho conclourà aquest dissabte a mitjanit al Baluar de Santa Llúcia.
I a Formentera, a la sala d'exposicions de l'Ajuntament Vell, avui tenim la presentació d'una nova exposició col·lectiva, Danzantes.
Aquesta exposició recull una mostra d'autors de Catalunya, València, Estats Units i Japó, i una ceràmica, pintura de gran format, cal·ligrafia i creacions en paper, totes inspirades en Formentera i en la seva mar.
Molt bé, doncs quedem amb tot això, Javi. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins demà.
Why am I so blind? When the someone else is mean, it's unkind.
I avui aprofitem aquests últims segons del programa per felicitar el músic i vocalista d'un dels millors falsets de la història del pop, en Barry Gibb, que avui fa 79 anys. És una peça fonamental dels Bee Gees, així que avui aprofitem per felicitar-lo. Ho deixem aquí. Demà tornarem puntuals a les 12:04 a la sintonia d'IV3 Ràdio. Que passeu molt bona tarda. Fins demà.
Yet why am I so blind when the sun...